Camins.
Feijó és el típic professor d'universitat que tots recem per no tenir, d'aquells que et miren als ulls i saps que el teu semestre serà un infern i que qualsevol mínima errada et penalitzarà fins a enfonsar-te en les immenses aigües del suspens perpetu. Sánchez viu la vida a la cantina de la facultat. Blanc i en ampolla, orxata d'Alboraia. Bona vesprada d'aquest dimarts 6 d'agost del 2022, dia 1 després de la tornada al ruedo, la vuelta al ruedo, de la nostra reentré de tota la casa i també de la ràdio nocturna de nosaltres, de la Macedònia. Ahir l'estrena amb la nostra vocació esportiva a flor de pell i també amb la nostra secció Angelologia Miretiana. De seguida fem una repassada a l'actualitat del dia perquè passen coses i volem que sopeu ben informats, però abans us comento que avui tindrem una entrevista de categoria, una entrevista de molt de riure, d'un professional del riure. Quique García, cofundador del Mundo Today, ens presentarà Llama Fest, Festival de Comèdia Alternativa de Barcelona, que tindrà lloc divendres i dissabte d'aquesta setmana, d'aquí dos dies, aquí a Barcelona. I després, el retorn de Salvatore, els ulls més blaus, la mirada pura i neta de la nostra economia, per gentilesa de la Fundació La Caixa. Economia en valors, que continua amb nosaltres. Amb tota aquesta teca, des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a la ràdio nocturna de la casa.
Amb Rafa Sanahuja, Camín.
Quique García, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona vesprada.
I gràcies per atendre'ns, Quique. Ens ve molt de gust parlar una mica de comèdia, de coses que fan riure. I a tu?
Sí, sempre ve de gust parlar de comèdia, clar. Evidentment.
Doncs mira que bé.
La preferit.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Quique García és humorista, monologuista, satirista i empresari de la nostra casa, de casa nostra. És el cofundador del diari satíric El Mundo Today, que ho peta, i copresentador del programa El Mundo Today Podcast. És, a més, un dels organitzadors de la Flama Fest, el Festival de Comèdia Alternativa de Barcelona, que es durà a terme els dies 9 i 10 de desembre, d'aquí res, aquesta mateixa setmana, i que se celebra aquí a Barcelona. De seguida parlem, Quique, d'aquest festival que pinta realment bé, però em crida l'atenció una cosa de tu, Quique, i és que quan fas de monologuista et fas dir Quique Comèdia. Per què un nom artístic tan críptic?
No és veritat.
A veure, ja me l'han colat.
No és veritat, em faig dir...
Els guionistes.
De fet, jo a stand-up faig molt poquet.
Sí.
I de vegades sí que m'han dit Quique Còmico, però no Quique Comèdia. I no és tampoc per ser la Flama Fest, és la Llama Fest.
La llama, exactament. Escrivint de vegades se me'n va el català directament.
No,
és la llama.
No, sí, molta gent ho fa. clar, és perquè és llama de l'animal.
Ah, exactament.
És la referència de la botiga. El logo és una llama. I això ve d'un sketch dels Monty Python.
Dels grans Monty Python.
Sí, l'esquets de la llama, que és l'únic en el que parlen castellà en tota la sèrie, i ens va fer gràcia i llavors li vam dir la llama.
Fantàstic. Doncs parlem una mica del Llama Fest, ara sí que ho he dit bé. El festival tindrà lloc al Centre Comunitari de la Lleialtat Santseca. Comptarà amb més d'una trentena d'activitats com espectacles, stand-up comedy, xerrades, tallers, podcast, fanzines, exposicions, a càrrec de més de 80 reconeguts professionals de la comèdia, de l'humor, de l'escriptura i de l'audiovisual. Una edició molt ambiciosa, no, Quique?
Sí, massa. Nosaltres volíem fer una cosa petitona.
Vaja.
Realment.
Doncs no ens ha sortit bé, Quique.
No ens ha sortit bé, efectivament, no ens ha sortit bé. Volíem fer una cosa, doncs sí, bastant petita, que fos fàcil per nosaltres. I finalment, clar, ha començat gent a ajudar-nos, a engrescar-se, i quan t'engresca la resta, doncs intentes estar a l'alçada i finalment se'ns ha anat.
És una mica allò de jo volia salir de tranquis, no? I al final la cosa es va complicant.
Nosaltres volíem fer una coseta, doncs, potser, jo què sé, que fos una jornadeta amb una xerrada al matí, un show a la tarda i un show a la nit, una cosa de 3 o 4 shows, i finalment, com ben bé has dit, tenim uns 50 col·laboradors. Se'ns ha anat efectivament de les mans. Però bueno, hem vingut a jugar.
I tant, bueno, i escolta, de vegades el refranero, quan més sucre més dolç, doncs tal vegada la gent morirà d'un excés de dolçor. Escolta una cosa, Festival de Comèdia Alternativa, Llama. Hi ha una comèdia alternativa i una no alternativa. La no alternativa, Quique, són los morancos?
No diria tant. Sí que hi ha una comèdia alternativa i una no alternativa, igual que hi ha una música alternativa i una no alternativa i una que és mainstream. En el cas de la comèdia, sí és cert que ara mateix passa una cosa una mica rara, i és que els còmics dels que ara mateix s'està parlant bastant, sí. Són còmics que porten potser uns mesos a la tele, aquí a casa nostra parlem de, doncs, del Marc Serrats, del Magí, de tot el que fan al Soterrani, dels Opens de Barcelona, i llavors molta gent diu, però això no és comèdia alternativa, perquè això és la comèdia que hi ha. I no és ben bé cert. És una comèdia encara molt marginal i és una comèdia sobretot no professional. Per tant, fem servir el nom alternativa per no dir independent. I fem servir el nom independent per no dir precària, que és del que estem parlant. La majoria de còmics i col·laboradors que participaran al festival, excepte en alguns casos, per exemple, estic jo amb No Today, o estan els de La Ruïna, o ja estan el Magí, que surt, que té un treball a la tele, diguem, sí. que li van bé les coses, excepte el 3 o 4, la majoria no han pogut donar-se al professionalitzador. Que estem parlant de pasta, en el fons.
Clar.
Per tant, sí que hi ha una comèdia alternativa, i realment quan no guanyes diners amb el teu, això et dona també molta més llibertat creativa. Per tant, és una qüestió no només econòmica o de condicions industrials, sinó també estètica. Vull dir, una cosa condiciona l'altra. O sigui que sí, estaríem parlant de... Crec que el que estem fent en el festival és comèdia alternativa. I també és una aposta per tenir un espai. Hi ha altres festivals de comèdia a Catalunya. Hi ha el que fa el Cruïlla, amb l'escenari de comèdia, que també és bastant alternatiu, segons el meu punt de vista. Hi ha el que va fer l'Inrisos al març. Hi ha el festival hi ha festivals, sobretot a l'estiu, amb còmics més professionals. Nosaltres fem una aposta no tant pels shows ja establerts, és cert que nosaltres tenim La Ruïna, que és un show ja establert, sinó per les estrenes, per les proves, pels experiments. Per exemple, tenim a la Judit Martín,
sí.
amb un espectacle d'impro, on provaran no sé ben bé què faran, però sé que és un experiment que potser no s'atrevirien a fer si anessin a un festival organitzat a Peralada o a un festival una mica més establert, o a un festival on la gent hagi pagat una entrada concreta per anar a aquell show. Lo especial del nostre festival és que la gent paga una entrada, un bonus. No pagues per shows, pagues 86 euros, crec, que sembla molta pasta fins que veus el programa i veus que donem molt en canvi.
És un preu ajustadíssim per l'oferta que teniu, és increïble.
Només he de veure el que estic guanyant jo per saber que el preu és ajustadíssim.
Sí, sí.
I això ens permet saber que la gent està pagant un bonus. Ens permet donar molta més llibertat als artistes, que no tenen la pressió de, vale, aquesta gent ha pagat 15, 20, 30 euros per veure'm a mi i per tant li he de donar un show acabat. No, aquesta gent ha pagat un bonus i per tant tu tens més llibertat per provar coses. Per primera vegada crec que el que vol fer, per exemple, la Judit Martínez, fer una pel·li improvisada a l'escenari, no fer petit sketchos, que és el que fan normalment a l'impro. Tenim a la Raquel Arbàs, que és una còmica emergent, que ara mateix estrenarà el seu show unipersonal. Clar, no és el mateix estrenar-lo tu a soles en una sala on al fin hi ha un contracte amb el públic, no?, que ha pagat una entrada per veure't a tu un show acabat, o pràcticament acabat. al festival no, al festival no tens, no tens aquesta pressió perquè saps que la gent està veient coses. Uh-huh. Primavera Sound, diguem, no? I o sigui que sí, que crec que l'etiqueta alternatiu sí que és adient.
Tot un bac de proves i una caixa de sorpreses. I nosaltres, Quique, que som animals de ràdio, com valores l'humor a la ràdio? Perquè és cert que hi ha hagut moments esplendorosos, no? Jo, per exemple, vaig créixer escoltant Goma Espuma i també el debat sobre l'estat de la nació, no? A protagonistes, a moments d'autèntic surrealisme. Però és que ara mateix hi ha poc humor, no? Si ho penso bé, venen a la ment els Oscars de RAC1, la nit de les noches d'Ortega, a la SER, que per cert són molt bons, però s'està perdent una mica l'humor a la ràdio. És molt complicat fer-lo.
No, jo crec que no. Jo crec que, de fet, hi ha molt bona salut a l'humor radiofònic. Ja, evidentment, sobretot, jo per mi, el format podcast i el format ràdio ara mateix són pràcticament el mateix, i és indiscutible que en podcasting hi ha propostes molt innovadores a nivell d'humor i comèdia. O sigui que no crec que s'estigui perdent l'humor en el format radiofònic. Fins fa 4 dies, la vida moderna, ara ja aquesta temporada han xapat, però fins fa 4 dies la vida moderna estava omplint.
És cert.
Estadis, fent el mateix pràcticament que feien a la ràdio.
Sí.
Ostres, omplir estadis, les noies de Estirando el Xicle, uh-huh, fan un programa de ràdio, estan omplint locals molt, molt grans. Un Weezing no s'omple de qualsevol manera. Els nois de la Sotana, el Magí, el Joel i la resta, i el Manel Vidal, que per cert també està al festival, el que fan és ràdio. És cert que estan en un podcast. Per què estan en un podcast? Perquè s'han fotut fora totes les ràdios. Però el que fan és ràdio, és un format típicament radiofònic, i estan omplint, quan fan espectacles en viu, se'ls omple de gent. Per tant, no, jo crec que l'humor a la ràdio està en un moment excel·lent. Potser no tenim aquestes referències com Goma Espuma, però és que tampoc tenim referències com José María García, o potser tampoc tenim referències com Encarna. vull dir, no és tant l'humor a la ràdio s'està envellint, sinó si la ràdio s'està envellint, sobretot les propostes que es fan des de les ràdios, on, que és un format típicament conservador amb la seva audiència, i per tant no s'aposta molt per canviar formats, canviar to, canviar estètica, etc, etc. I per tant sí, s'està envellint una mica el que és la ràdio, no tant el format radiofònic. No sé si m'explico.
T'has explicat perfectament i m'has callat la boca, Quique, perquè jo, que tenia una visió una mica negativa de l'humor a la ràdio, de sobte m'estic adonant que el que està passant és que està més diversificat. Tu has esmentat els grans tòtems, i jo també te'ls he esmentat, però és cert que ara, diguem que està una mica més difusos, també el format podcast, que està emergent, bueno, i que ja és una realitat absoluta i de consum habitual per a moltes persones. I sí que és cert que la ràdio, puc estar d'acord amb tu, que li falta una mica allò apostar per renovar formats, eh? Aquí en aquest programa de vegades arrisquem una mica, ja t'ho dic.
Sí, bueno, jo estic des de fa molt de temps a La Ventana, a Todo por la Ràdio, ja estic a La Vivir, que són 2 dies, perquè jo produc molt de temps treballant amb la SER, i sé que si fan esforços és molt difícil. Jo crec que tard o d'hora ho trobaran. És a dir, jo crec moltíssim en el format àudio, perquè ofereix unes altres coses que no ofereix el format vídeo.
Sí.
I, de fet, si mires els nois, dic els nois perquè la majoria són adolescents, els nois i noies que estan a Twitch, hi ha una imatge, però el format és ràdio de tota la vida.
Abans d'acabar, Quique, perquè se'ns escapa el temps, una frase que crec que no havia dit encara aquesta temporada, portem 2 dies, és lògic que no l'hagi dit encara. Abans d'acabar, sí que m'agradaria que ens parlessis una mica del fenomen El Mundo Today. Per aquells que no el coneguin, es tracta d'un diari satíric en línia publicat al nostre país, creat al gener del 2009. La pàgina adopta l'estil de la premsa en línia, encara que el contingut de la publicació és totalment fictici i humorístic, usant aquest format contextualitzat de premsa tradicional per crear la paròdia una mica i la sàtira, no? L'èxit del portal ha permès la seva expansió en forma de col·laboracions a la premsa, a la ràdio, al teatre, a la televisió, també en aquest festival que us preguntem avui, el Llama Fest. Val que porteu ja moltíssims anys, però com has viscut tu tot aquest boom del Mundo Today, Quique?
Bueno, sí, ja portem 13 anys.
Sí.
Jo l'he buscat amb molta tranquil·litat, vull dir, no tot i que ja veus que sóc un gran defensor dels mitjans no tradicionals, com el podcast, el Twitch, YouTube, etcètera, etcètera, al final la força segueix estant a la televisió. Per tant, no t'ho deia, és cert que és un projecte molt popular, però hem trigat 13 anys a tenir aquesta popularitat, en ser una referència, però no som... Vull dir, seguim estant una mica en els marges, no som la tele, no som cultura popular.
Sí.
No, per tant, ho hem viscut amb molta tranquil·litat, fent la feina cada dia, a casa nostra, que és la nostra oficina, i no de forma molt, molt natural i molt, 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 molt gradual. Vull dir, a mi no... La gent coneix el Mundo Today, però no coneix el Quique García, i això és, per mi és perfecte.
Des d'aquí us donem l'enhorabona, perquè realment és aquell humor que et vas trobant. Jo personalment em trobo a Twitter i sempre, moltes vegades em guardo el tuit per recrear-me després, i realment sempre ens doneu un punt de... Bueno, jo he rigut, he arribat a la rialla forta amb els vostres reportatges, amb les vostres notícies, que són meravelloses. Per tant, enhorabona, perquè al final ens feu riure, que és del que es tracta.
Moltes gràcies.
És fantàstic. Quique, mira, no t'exagero, mira, tot això que escoltes ara, són pàgines de guió, igual tranquil·lament 4 pàgines de guió, que no puc aprofitar perquè tenim el temps limitadíssim. Però estic molt content d'haver pogut parlar amb tu avui i que ens hagis presentat aquest festival, i també parlar una mica de l'humor, una mica el que el temps ens ha permès. Quique García és humorista, cofundador del diari El Mundo Today, és a més organitzador de la Llama Fest, el Festival de Comèdia Alternativa de Barcelona, que, recordem, es durà a terme els dies 9 i 10 de setembre i se celebra justament aquí a Barcelona. És aquí, és divendres i dissabte.
És aquí a Sants, molt a prop de Plaça de Sants.
Sí.
I és cert que està tots els abonaments venuts.
Però teniu activitats gratuïtes, veritat, que també poden participar.
Hi ha com a 30 activitats gratuïtes, hi ha una fireta de fanzines el dissabte tot el dia, hi ha shows d'estanda pel dissabte a la tarda, i hi ha podcast divendres i dissabte tota la tarda que s'estan gravant i que la gent pot anar-hi de franc i de públic. Vull dir que tenim un munt d'activitats gratuïtes i obertes.
Un festival que segur que és un èxit, i enhorabona, Quique. Mil gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Vinga, petita pausa i més coses.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
Genera un gran impacto mediático y por tanto también un gran impacto emocional, pero que a veces se queda en el morbo.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
3 minuts, 2 minuts i arribarem a 9:15. Dos comentaris. Primer, així som nosaltres, tal com ens ha descrit Verònica, generem impacte i morbo. I dos, proposo a la casa fer la publicitat a 1.5, com si fos un àudio de WhatsApp, perquè si no aquí no tenim temps de res. Carles Martínez, bona vesprada.
Molt bona vesprada, Rafa.
Carles Martínez és crític de cinema, i a partir d'aquest divendres, cada 15 dies, el Carles Martínez, que és crític, com us acabo de dir, servidor, també amb l'ajuda de Néstor Company, que també és crític de cinema, publicarem un podcast inèdit d'aquesta santa casa de Radio Estel. Serà, com no pot ser d'altra manera, sobre el món del cinema, un món que ens torna bojos, a mi a nivell usuari i a Carles a nivell puto amo, perquè tu ets una màquina, ens ho vas demostrar la nit dels Oscars, magnífica nit que vam passar.
Ja, ara ho estava comentant quan acabo d'arribar, dic, quina meravella que s'hagi tornat a repetir i de la forma en què ho vam fer.
Sí.
Va ser èpic, la cobertura dels Oscars a Radio Estel.
Doncs aquesta temporada més i millor. I direu, però si ja existeixen espais de cinema a la casa, que si la Raga, que si el Trias. Sí, però nosaltres farem una cosa diferent, ara us expliquem. Abans que res us dic el títol, us farem spoilers. Aquesta és la sintonia que hem triat. No sé si et sona aquesta sintonia, Carles.
Això em sona d'una pel·li com de 80s, no? Dels anys 80.
Segur, perquè és la meva imaginari. Jo no, només tinc pel·lícules dels 80 al cap.
Bueno, és que és la, jo crec que hem nascut, ens hem criat... Sí. Passa que ara em balla, eh? Això...
És la banda sonora de Huida a medianoche. La pel·lícula de Robert De Niro. Aquesta. És una de les meves petites obsessions, aquesta banda sonora. Em sembla meravellosa.
És un temazo. Esto es un temazo, Rafa.
És un temazo i el reventarem fent el podcast perquè sonarà cada dos minuts.
Vamos.
La cosa és que Carles i jo, com us dèiem amb Néstor Company, cada 15 dies us disseccionarem una pel·lícula. Què dic una pel·lícula? Un peliculón. Aquelles pel·lícules rodones que no poden faltar en cap filmoteca, doncs anirem fent. Curiositats, anècdotes, detalls, monogràfic cada 15 dies en el nostre podcast sobre cinema, que es dirà Spoilers. El podreu trobar al web i a l'aplicació de Radio Estel, també a les nostres plataformes com Spotify, i us anirem recordant. Però avui, per aprofitar el temps i la teva visita, Carles, que tu ets una màquina, volíem parlar una mica ràpidament del que ens espera aquesta temporada, perquè hi ha coses preparades per al cinema molt grans.
Hi ha coses prometedores. Ara arriba tota la carrera pre-Oscars, podríem dir, totes aquestes pel·lícules d'Estats Units que, diguéssim, ja estan arreglant-se per ser nominades, per guanyar premis, per rebre alguna estatueta. Amb què podem començar? Va. Jo crec que podríem començar amb dos biòpics clau.
Sí.
28 de setembre, Netflix, espero que també a les sales, Blonde, l'esperadíssim biòpic sobre Marilyn Monroe, que interpreta Anna de Armas, insisteixo, amb moltíssimes possibilitats, a l'Oscar, una pel·li d'Andrew Dominik, un director que revisita el cine de Hollywood d'una manera super original i super refrescant. A mi m'encanta el que fa aquest tio.
És el
Rafa.
Director de l'assassinat de Jesse James?
La mateixa, exacte.
És una d'aquestes pel·lícules que pots anar a prendre un cafè, tornes i més o menys dona igual?
És una manera bastant sofisticada de recuperar el gènere.
Estarem
no?
atents a Marilyn, més coses.
Quin altre gran biòpic? Home, 25 de novembre, sí. Per favor. És a dir, ara m'estaves comentant tu pel·lícules que d'alguna manera et portes al cor, no? D'aquests 80, quin gran director dels 80 torna a la cartellera amb una pel·li que és per parlar de la seva infància.
Perdona, dels 80, dels 90, dels 2000...
Exactament.
És etern Steven Spielberg.
Ahí estamos, que estrena la pel·lícula semibiogràfica de Fabelmans.
Te como la cara, Spielberg, te como la cara.
Què més tenim? Gran comeback de la temporada. Vinga. Directors que feia moltíssim que no estrenaven pel·lícula. Per exemple, David Cronenberg, que el tenim amb Crímenes del Futuro. David Cronenberg, recordem, un dels grans pares del terror dels 80.
És veritat.
Escàners, La Cosa, Videodrome... I després de 8 anys, portava 8 anys sense estrenar pel·li i torna amb una distopia molt pròpia d'aquest univers malaltís provocador que té ell.
Crímenes del Futuro,
Pintaza. Què més tenim?
Perquè ahir tindrà... Jo quan a una història, la que sigui, vaig a comprar el pa, però té a veure amb viatges en el temps, ja m'agrada.
Sí, exactament. Jo crec que és un tema que dona de sí i ja veurem per què, perquè jo crec que aquest tema el recuperarem aviat, Rafa, el tema dels viatges en el temps.
Home, i tant.
Què més tenim? David O'Russell estrena pel·lícula, també. Amsterdam feia temps que no estrenava. I quin altre gran director, també dels 80, que feia moltíssim que no estrenava.
Home.
13 anys que no estrenava i torna amb una seqüela imprescindible.
Però, Carles, sí, estem parlant de James Cameron.
Exactament.
James Cameron, i torna amb Avatar 2, El sentido de l'agua, un títol que m'agrada molt, per cert.
Sí.
Dona com pau interior. Escolta una cosa, què li passa a James Cameron que s'ha obsessionat i només vol fer avatars? Perquè porta 20 anys amb el rotllo d'Avatar i no ha fet res més.
Vas a estrenar la pel·lícula? No, és que estoy preparando una. Bueno, és que han passat 13 anys.
Estic fent una seqüela, porto 13 anys preparant. Home, les expectatives són altes, perquè clar...
I a més, em vindran 5 seqüeles.
Jo aquest espai l'he preparat en 5 minuts, però... I pots dir, bueno, sortirà el que sortirà, que està sortint molt bé. Però clar, si et dic que porto 3 anys preparat aquest espai, doncs dius, bueno, igual...
Tiene que ser la repera.
Ha de ser la que sea, venga.
Què més tenim? Superhéroes, Black Adam, Dwayne La Roca, Roca Johnson, una pel·lícula dirigida pel català Jaume Collet Serra.
T'agrada la... Li demano a Paula, que està molt posada en el tema actual. Paula, et faig una pregunta en directe. T'agrada Dwayne La Roca Johnson? Sí, claro, sí, claro. Hemos visto un sí, claro. Per tant, té la nostra benedicció, Dwayne La Roca Johnson.
És que, tio, buen horror.
És espectacular. Buen horror és Brad Pitt, no ens enganyem.
Sí, cert, cert.
I sí, Tom això no Cruise, jo també el poso.
Totalment,
tant,
Rafa.
I què farà, què farà?
Doncs què farà? Doncs és un superheroi d'aquests que arriba per salvar...
És Univers DC.
Exactament, Univers DC. De fet, tenim la febre superheroi que arriba amb per dues bandes, diguéssim. Mm. D'una banda, el Black Adam de DC, i de l'altra banda, Black Panther Wakanda Forever de Marvel.
Deixa'm que ho digui. Wakanda Forever!
Yeah!
Perquè...
This.
Això jo ho dic a casa de vegades i els meus fills riuen. Bueno.
Trailerazo, Jo veig el tràiler i pinta molt, però que molt bé. I, per cert, els molt fans, tenint en compte que, desgraciadament,
sí?
Chadwick Boseman va
morir...
Traspassar.
Sí, sí.
Això serà una pel·lícula homenatge, un homenatge pòstum a Chadwick Boseman. És a dir, prepareu els mocadors, els que realment sigueu fanàtics de Marvel.
Bueno, el tràiler és molt... És d'aquests tràilers que dius, igual la pel·lícula no arriba al nivell del tràiler, perquè és molt potent, el tràiler. En aquest cas, Black Panther la tindrem aquesta segona part, arriba l'11 de novembre, això està a tocar, realment. Moltes ganes. Perquè realment l'univers Marvel, jo crec que ha agafat una espiral una mica complicada, i l'univers DC no mai l'ha tingut.
Exactament, sí. Sí. Hi ha una cosa que jo destacaria de Marvel, és la capacitat de gestionar, de posar ordre en un material molt caòtic, com poden ser els còmics.
Sí.
Quan veus els crossovers tipus Infinity War, Los Vengadores, allà veus clarament que tu et queda clar tota la gran quantitat de personatges que estan desfilant en pantalla.
És que et perds, al final... Si no, és que al final a mi em passa que dic, els que són top els tinc al cap, però de sobte apareix un que dic, bueno, i aquest exactament no és un alienígena, jo amb això ho solucionem tot, és un alienígena.
Amb això vale, ja queda clar.
Soc molt fan de Marvel, molt, molt fan.
Jo més que DC, inclús. M'agrada més Marvel que DC.
Jo també, perquè bueno, la meva infantesa passava sobretot per Spider-Man, per Spider-Man i Iron Man. També m'agradava molt Iron Man. Per tant, aquesta fusió és fantàstica. I tenim la collita espanyola, també.
Sí, i aquí és on ja em poso seriós, Rafa, perquè,
hem
parlat de molt Hollywood, Paula, molt Estats Units, però, si us plau, és a dir, és un dels anys més prometedors pel cinema espanyol. No només perquè al febrer, la pel·lícula Alcarràs, venim d'una pel·lícula que va situar el català sobre el mapa cinematogràfic internacional, tal qual com sona.
Quin català? Pere Aragonès? Sí.
Diguéssim, no, el català com a... Sí, com a... Sí, és veritat que la complexitat no la reflectia, però jo penso que va ser un triomf, triomf pel cine català, no?
Home, i tant.
Però no només per això, sinó perquè ara mateix, durant els pròxims mesos, el que arriba promet
que bé.
Moltíssim. Tenim dos thrillers implacables.
Home.
Modelo 77, d'Alberto Rodríguez, sobre el famós motí de la Model de Barcelona, de l'any 77.
Sí.
El veurem, és a dir, es projectarà a Sant Sebastià i seguidament s'estrenarà a les sales. L'altre gran thriller espanyol és Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, un thriller rural asfixiant, claustrofòbic, que tracta sobre el conflicte entre veïns que explota en una petita comunitat de Galícia.
Oh, a mi també tot el que passa a Galícia és com els viatges en el temps. També m'agrada més el que passa a Galícia.
És un viatge en el temps ben tenebrós i amb aquest punt rural, no? Diguéssim.
Què
més tenim?
Isaac i la Cuesta.
Isaac i la Cuesta estrena Un any o una noche, on narra, a partir de la mirada d'una parella de joves, la tragèdia de la sala Bataclan de París. És a dir, estem parlant d'un cine que realment busca una problemàtica d'actualitat per donar-li una mirada molt interessant, com pot ser d'un director com Isaac i la Cuesta.
A mi m'has fet moltes ganes i també moltes ganes de parlar de cinema. O sigui, he fet aquesta premiere pels oients, però ara me n'adono que també és per mi mateix. Per tant, divendres estrena d'aquest primer podcast, parlarem d'un peliculón, ja us ho dic ara, és Regreso al futuro, que per mi és rodona. La disseccionarem una mica amb el Carles Martínez, també amb Néstor Company, que ens ajudarà. Carles, mil gràcies. Per cert, una cosa, ara entra una persona que per nosaltres és molt especial i que fa una secció ara que és sobre economia. Es diu, a veure què diu aquest nom a tu, Salvador Aragonès.
Bueno, aquest nom me l'emporto al cor, perquè jo el Salvador Aragonès el vaig
com
tenir
tots,
de professor.
El tenim tots al cor.
De periodisme, i tinc grans records d'aquelles classes, perquè si ara estic aquí és per professors com Salvador Aragonès.
Doncs bravo per aquesta rematada final i ens fa l'entradeta per Salvatore. És que és meravellós. Jo és que me'l menjaria. Carles, moltes gràcies. Ens anem escoltant.
Un plaer i fins d'aquí poc.
Doncs vinga, falca, pausa, de tot i Salvatore.
Ràdio Estel.
CoralCar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Has perdut una cosa important per tu.
El cotxe.
El cotxe. Què ha passat amb el cotxe, Salvador?
El vaig aparcar fa dos o tres dies i ara no me'n recordo.
I has estat una estona donant voltes, però no hi havia manera de trobar-lo.
Què hi farem?
Camins.
Ràdio Estel.
Quan es faci de dia, ja el trobarem.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Temporada 2 també amb Economia en Valors, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I, bueno, ara l'esmentàvem. És que és un plaer enorme pronunciar el seu nom de nou en antena. A veure, em preparo. Respirem amb els ulls més blaus que mai. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Oi, bona vesprada.
T'has blanquejat els ulls?
Què dius?
T'has blanquejat els ulls?
No.
Perquè estan...
És que estic moreno.
Ah, és el contrast.
Del sol, de la muntanya.
És el contrast.
Jo soc, no soc de platja, soc de muntanya.
Tu ets de muntanya?
Sí.
Ah, això es reflexa.
Sí.
Doncs, Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada. Doncs, també dono la bona vesprada a tothom, que ja som aquí una altra vegada.
Sí?
I quina il·lusió, Rafa, començar...
Molta.
Del contacte amb els nostres oients,
contacte.
Amb vostès, i tornem amb alegria, amb moltes ganes de fer-los-hi agradable aquest espai d'economia. Ens esforcem perquè sigui així. Ja ho veuran.
Exactament. M'agrada el que dius perquè és una il·lusió compartida amb tots els que fem camins. El curs que comencem serà molt especial, Salvador.
Sí, sí, Rafa, salutacions cordialíssimes també, no solament a tu, que ets el capo.
Bueno, aquí tenim un capo que està per sobre de tot.
El que fa possible camins, I també les salutacions cordials a la companya Rosario Santamaría, que hauria d'estar aquí avui, però com que començaven els col·legis, els fills, el posar punt a la casa després de les vacances... Bueno, hem decidit excepcionalment que ella vingui el dijous i jo estic avui el dimarts.
Per tant, dijous la tindrem a ella, eh?
Sí.
Molt bé. Doncs estimem molt a Rosario i a tu, Salvador, les dues cares de l'economia alegre, eh? Exactament.
Sí. Sí, sí, és clar. També saludo els nostres col·laboradors, Ferran Capdevila, i a la producció... Paula Moreno.
Molt bé. Bueno, Paula està al control i a la producció està Ferran Capdevila. Una salutació per a ells i una abraçada forta des d'aquí. Els estimem molt. Escolta, comencem amb Economia en Valors. Va, quines notícies ens portes?
Doncs, com venim de vacances, sí. Però seguint les coses que han passat, porto un sac de notícies, tot i que només podré donar-ne alguna. D'entrada, he escoltat el debat aquest que hi ha hagut sobre l'energia.
Un joc de trons.
Entre el president
trons.
Del govern i el Núñez Feijóo.
S'han dit de tot, eh?
Ho he sentit tot.
S'han dit de tot.
És que escolta'm, a veure, el president del govern ha parlat 160 minuts. I el líder de l'oposició...
160 minuts parlant?
160 minuts.
Sense parar?
Tres vegades. No, tres intervencions.
Dic, igual era Fidel Castro, la reencarnació.
I el líder de l'oposició, només 25 minuts.
No ho veus clar, això, eh?
Sí,
no és
això,
equitatiu.
Això ho he trobat una mica desequilibrat. Però, bueno, és igual. El que ens interessa en el cas de nosaltres
sí.
És que la conclusió que jo he tret
és
que tenim una tardor complicada.
Complicada?
I
vaja.
Tenim una incertesa davant de l'economia important. I, per tant, doncs, jo començaria a parlar de l'energia,
vinga.
Que era una mica l'eix del debat,
doncs endavant.
Que entre tots plegats ens fan girar el cap d'una manera estranya entre Europa, Rússia, Madrid, Washington, cada dia n'expliquen una de fresca, Rafa. Esperem divendres que ve què ens dirà Europa. que si rebaixar l'IVA, que si pagar als russos un preu màxim de petroli, que si els russos tanquen l'aixeta del gas i del petroli, que si els americans ens serviran el gas que ens falta, etc, etc, etc. A més de la guerra calenta a Ucraïna, els russos utilitzen també l'anomenada guerra híbrida, és a dir, una guerra on es barreja el llançament de míssils i el tancament d'aixetes de productes bàsics.
O sigui, que el que és energia no sembla que el nostre escenari sigui massa dolent per nosaltres, però la indústria es queixa molt, no?
Sí. Bueno, la indústria es queixa perquè, bueno, perquè falten xips i...
Ui, les xips.
Sí, bueno, falten els microxips. I...
Però encara no tenim microxips, si portem un any demanant microxips.
Sí, però és que aquí... Rafa, hi ha un port que és essencial en el món, el més gran del món, que és el port de Xangai, i aquí està tot aturat. Tant els microxips com tot el que necessita, per exemple, la indústria de l'autocomoció, que tots estan parats, bueno, estan parats, estan a meros, perquè doncs, no tenen...
Home, clar, si es falla una peça no poden continuar.
No podem continuar.
Quines notícies voldries destacar més, Salvador? A veure.
Bueno... Jo diria que del gas no ens tindríem que preocupar molt,
no,
perquè tenim un 90% de reserves i ara no depenem tant de la Rússia ni d'Argèlia. La situació no és dolenta i el petroli, doncs, bueno, no es preveuen problemes seriosos si es manté el preu per sota dels $100 per barril. Però això no depèn de nosaltres, Rafa.
No depèn de nosaltres, Molt bé.
O sigui... De les notícies internacionals que tu em demanaves, hi ha una que és important.
Quina és?
Avui,
destaquem-la.
Avui, la Leistras, espero que ho he pronunciat bé.
Bueno, Leistras, la primera, la nova primera ministra.
Ara ha entrat per la porta del número 10 de Downing Street. I llavors ja és la primera ministra, després de saludar la reina, naturalment.
Evidentment. Hem vist la foto avui, sí, entranyable.
Però l'ha de saludar a Glasgow, perquè...
Per marcar territori.
Bueno, això té una component, diríem... Bueno, jo crec que perquè la reina no es volia moure d'Escòcia i llavors doncs, l'ha anat ella a complimentar a Escòcia. No?
Molt bé.
Però ella ha entrat ja per la porta.
Ja ha entrat per la porta, ja la tenim. I ara què?
I ara... Bueno, ara ha d'anunciar el seu programa econòmic, que no és fàcil. O sigui que ho tindrem bastant complicat. Però no només hi ha notícies dolentes, no?
Ah, hi ha coses positives, Salvador.
Aquestes sí, interessen... també hi ha una cosa positiva.
Quina?
Explica un cas curiós que va passar a la Universitat de Texas en una festa de graduació. Els alumnes van escollir com a conferenciant el prestigiós almirall William McRiven.
McRiven.
Aquest militar, davant de 8.000 persones, va dir... que si de veritat volien canviar el món, tenien que començar a fer-se el llit cada dia. I va haver un xiu-xiueig allà, com dient, bueno, què ens està explicant?
Però no serà un acudit, no, Salvador? Mira
no,
que no,
tenim... és un acudit, no és un acudit, és superrealitat. Va dir l'almirall McRiven que la primera cosa que s'havia de fer al dia és fer-se el llit.
El
qual provoca un lleuger sentiment de satisfacció,
dius,
que és bo per seguir després, durant el dia, les seves tasques.
És positiu.
També és un hàbit que serveix per posar valor a les coses petites de cada dia.
Molt bé.
Sí. Ah, i l'almirall nord-americà també digué que amb el llit fet, si tens un mal dia, saps que arribes a casa i almenys tens el llit fet. No està malament, això, no?
No està gens malament, està molt bé.
Final de curs universitari, està parlant de llits.
Mira, ara és que ens seus temes que em fan reflexionar. Paula, tu et fas el llit quan t'aixeques a la una del migdia?
Sí. Sí, jo me'l faig.
Sí,
jo,
tu te'l fas, és Salvador?
Jo me'l faig. Home,
però no esperava una altra cosa.
Que és dolent, això, no? L'almirall diu que és molt bo.
Per tant, si et fas el llit, vol dir que tens tota aquesta energia positiva i ets feliç.
Sí, bueno, cuidado, sóc feliç, saps per què?
Perquè
faig molts llits al dia, eh?
Però quants llits fas, Salvador? Què vius? En la casa de Blanc, de la Venta Fox i els Sendans?
Sí, sí. Sí.
Fantàstic. Bueno, fins aquí les notícies. Alguna cosa a destacar més, Salvador?
No, de notícies.
De moment no.
De notícies, home, en tinc moltes, com per exemple, no sé, que Colòmbia, ai, que Xile ha perdut el plebiscit perquè ha fet una... El nou president ha fet una... una Constitució molt d'esquerres i la gent doncs, ha dit que no. El pues 62%.
Justament, no és... demà et convido que escoltes el Camins, encara que estiguis en un dia no treballant aquí, però perquè tindrem una experta que ens explicarà tot l'enrenou que ha passat a Xile amb tot aquest refús de la Constitució.
És important,
demà
això.
Tractarem el tema. Doncs moltes gràcies, Salvador. Fins aquí les notícies. Fem un canvi d'ambient i fem l'entrevista.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Onze minuts i arribarem a les 9. Avui, per començar les nostres entrevistes, tenim a una senyora... tota una senyora, Núria Aragonès, que va estudiar arquitectura i després de viatjar per tot el món, a Xina, a bona part d'Europa, Amèrica del Nord, del Sud, ha decidit crear una empresa de start-up de joies. Què ens explica, Salvador?
Doncs que, bueno, la seva visió del disseny, que no són edificis, sinó de joies, sí. Ha obert una tenda a Barcelona i al cap d'un any obre ara una tenda a Madrid, al barri de Salamanca.
Home...
per la gran demanda que té a la capital.
La cosa va bé.
Les vendes online me sembla que li han anat bé.
Molt bé, exactament. Doncs ja la podem saludar. Es tracta de Núria Aragonès. Núria, bona vesprada.
Hola, bon vespre, què tal?
Molt bé, encantats de poder saludar-te i de que ens expliquis una mica doncs, com funciona el teu negoci i la teva visió també. Benvinguda al nostre programa, estem amb Salvador Aragonès, ja ho saps, i et farem unes quantes preguntes. Va, a veure, Núria, durant la Covid, tots ho tenim una mica al cap, tot el que vam viure, encara la tenim a sobre una mica, però ja cada vegada més. Com et va afectar la venda de joies? Perquè, clar, quan ningú sortia al carrer no tenia necessitat de lluir les joies o de tenir el gust de posar-se-les. Continuaves venent els productes? Com van això?
Sí, la veritat és que, com per tots, va ser una sorpresa, va ser un canvi de situació, i perquè abans de la Covid pràcticament l'únic canal de venda que teníem era el físic. Uh-huh. La nostra venda era directa amb el client i era un assessorament personalitzat, molt proper, i això va canviar amb la Covid. I bueno, estem molt agraïda, perquè ens va obligar a treballar un altre canal. Fins aleshores només, com he dit, treballava la venda física. Llavors ens vam començar a treballar tot el que és el tema de l'online. Vam construir una web que funcionés bé. Uh-huh. Vam treballar les xarxes socials i això va implicar formació i dedicació. O sigui, va ser un any i mig que em vaig tancar per aquesta inclusió a les xarxes socials, a tot el món de l'online, i no va ser gens fàcil, però ara puc dir que som omnicanal, que ens comuniquem a través de l'online, a través de missatges, al boca a orella que ens proporciona la botiga física, i bueno, ara estem com collint el que hem sembrat.
Fantàstic. Escolta, estic pensant, Núria, que no sé si hem dit el nom de la teva marca. Com és el nom?
La marca és Nuno Barcelona, perquè, bueno, jo em dic Núria i, bueno, tenia sentit. Volia que fos una amb identitat pròpia, tant el nom com els dissenys.
És que té tot el sentit del món i és fàcil de recordar. Perfecte. Endavant, Salvador.
Sí. A veure, Núria, com t'afecta el negoci les restriccions de tota mena que hi ha degut a la crisi energètica i a la inflació? Si t'afecta, no ho sé.
Sí. Evidentment que la crisi energètica ens afecta. Els gastos fixos estan augmentant, els costos de producció estan augmentant, hi ha un percentatge de costos i gastos que està pujant i això ens deixa menys marge de benefici. És algo que ens toca tenir en compte, de tenir a la vista, i hem de ser creatius per assolir amb ànims la situació. També estan les restriccions energètiques. A nosaltres ens afecta molt en concret en el canal de venda física. Fins ara teníem programada, per exemple, la llum de l'aparador fins a les 23 hores, que s'apagava automàticament, però ara hem de tancar llums i bueno, això ens afecta perquè estem en una zona d'oci, una zona amb restaurants i fins a altes hores de la nit la gent està caminant pel carrer. Però bueno, estem estudiant posar alternatives, un sensor de moviment, no sé, una miqueta donar la volta, no?, aquesta situació, adaptant-nos.
I tant. Bueno, és que ha estat així per moltes empreses i aquí els valents una mica podríem dir que han sabut evolucionar i créixer i una mica els que tal vegada han dubtat més doncs han patit d'altra manera. Núria, davant la crisi, ara ho dèiem, molts empresaris han preferit tal vegada reduir la seva activitat, no?, pels riscos que hi comporten, que són evidents. En canvi, vosaltres, Nuno Barcelona, vas anar endavant doncs llançada amb noves inversions. Com ens pots explicar aquesta actitud?
Sí, sí, com acabes de dir, és un tema d'actitud. Ara, en un parell de setmanes, nosaltres obrirem botiga a Madrid i sí. No dic que no és un tema arriscat. Si tothom ens està dient que esteu fent ara, no, potser no és el millor moment, ens diuen, no? I, bueno, l'explicació és senzilla. O sigui, abans de fer cap inversió, jo el que aconsello, el que s'ha de fer, és el que jo estic fent, i per això estic molt animada, estudiem, analitzem la situació. És a dir, ara obrim una botiga i per donar aquest pas hem estudiat la zona, el trànsit de gent, el perfil de la clientela, a veure si està alineat amb la nostra marca, amb el que ens està funcionant fins ara, els costos fixes de lloguer, de personal, els costos de logística. Nosaltres estem a Barcelona, en una zona que és ben similar a la que obrirem ara a Madrid.
Mm. On esteu aquí a Barcelona? On esteu?
Ara estem al barri de Galbany, al carrer Amigó.
Mm. Mm? Molt bé.
Sí, i bueno, quan estàs amb una oportunitat, l'analitzes, l'estudies de dalt a baix. I mira, sempre has de mirar el pitjor dels escenaris per estar sempre preparat i veure si pots assolir-ho. I si et surten els números, és el moment de prendre una decisió, de tenir l'actitud de aquí hi ha una oportunitat, confio amb la gent del meu equip i tinc ganes de treballar. Això és molt important, tenir ganes de treballar i de tirar endavant.
Sí, sí, Núria, a veure, no és un risc massa alt obrir una tenda a Madrid ara?
T'ho han dit molt, Doncs avui també t'ho tornem a dir, sí. Núria.
Sí, sí.
No ens tallem.
Clar, és la pregunta que tothom ens fa i la primera que ens van fer, no? Llavors, el risc és es pot analitzar. És el que acabo de comentar, no? És un tema d'estudiar la situació, no és només un pas de vull fer-ho, de credibilitat, sinó de cap. Personalment trobo que és més arriscat quedar-se amb la metodologia i amb les eines que actualment podem pensar que funcionen bé, sense provar alternatives. Jo entenc que el risc que és quedar-nos on estem, sense sortir de la nostra àrea de confort. En el moment que analitzem més enllà del que tenim entre les mans, estem avançant i estem sent capaços d'aprofitar les oportunitats.
I tant. Núria, ja per acabar, ja sé que el projecte que teniu, la següent passa que fareu és aquesta botiga a Salamanca, a prop de Madrid, però teniu altres projectes ja en ment? Ha de ser molt breu, sisplau, que ens acaba el temps.
Sí, bueno, actualment estem focalitzats en això, per poder expandir el nostre canal online, per tenir més credibilitat. El fet d'obrir aquesta botiga ja ens està donant uns resultats a la venda online.
Fantàstic. Doncs Núria Aragonès, arquitecta i fundadora d'aquesta marca de joies, Nuno Barcelona, que durant la pandèmia ha apostat amb força pel seu projecte i ha sortit triomfadora. Núria, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
Bona nit.
Saldràs. Bona nit.
Salvador, no te'n vagis, que ens ajudes a recollir, d'acord?
Ah, sí, clar. Com sempre. Agafar els papers que...
Exactament, recollir els papers. Recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Escolta, Salvador, estic pensant... Núria Aragonès és família?
Sí. Sí, és família, però és família. Bueno, jo...
Però
sí.
És interessant igualment, eh?
Bueno, perquè bueno, està, és una...
Emprenedora.
És una senyora que s'està obrint negocis a Madrid i tot això. Jo penso que és interessant.
Clar que sí, interessantíssim.
És
fantàstic.
Una startup que li va molt bé.
I si ja m'havia caigut bé, ara em cau millor encara, Salvador. Eh? Ja m'havia caigut bé, però ara em cau millor.
Ara et cau millor?
Sabent que té sang del veritable Salvador Aragonès.
Sí.
Fantàstic. Doncs a punt d'arribar a les 9 de la nit, nou capítol de la segona temporada de Camins, amb un home que és feliç fent el que fa, marxar per la porta, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balseix a la redacció, ens dona la vida, aquesta segona vida virtual meravellosa, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, a les vies de so, al muntatge musical i a fer-se el llit. Paula, cada dia, i seràs una mica més feliç. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, a disfrutar encara del canvi climàtic i el caloret, i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit. Tu confies en el Victoria, en el Glasgow Rangers, Salvador, que juga contra el Madrid o què?
Perdó? Ah, el partit de futbol, diu.
El Madrid juga ara. I
sí,
juga contra el Glasgow.
Jo penso que perdrà.
Perdrà qui?
El Madrid.
Vols dir? Però si no perd mai, Salvador.
Bueno, però ara és una altra temporada.
I després tenim un Sevilla-Manchester City.
Aquesta sí, que és aquesta, el Sevilla.
Aquesta,
el ho
té magre, eh?
Ja ha begut oli.
Ho té magre el Sevilla. Bueno, Salvador Aragonès... No,
jo penso que el Madrid guanyarà, perquè l'altre equip és dolent.
És que guanya sempre. És que dona
no,
igual
no,
contra qui jugui.
És dolent.
És dolent.
El dia que hi hagi el Madrid-Barça ja en parlarem.
Ah, ja en parlarem, Salvador. Ah. Podríem fer una transmissió. Què et semblaria la idea?
Oh, molt bé.
Vindries a fer una transmissió aquí?
M'encantaria. Anar al Camp Nou i allà veient com...
Com els fotem 5 gols.
Sí,
Lewandowski forever.
Lewandowski informa.
Bueno, demà més Macedònia... Gràcies, Salvador. Demà més Macedònia tornarem amb la força de sempre, o inclús una mica més. Per tant, ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos.